Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6. Bona tarda, amics i amigues. La Conferència Episcopal Espanyola treballa aquest dilluns a la tarda en una important assemblea general extraordinària sobre una valoració de l'informe presentat pel Defensor del Poble aquest divendres passat al Congrés dels Diputats i, d'altra banda, sobre l'estudi de la sol·licitud del despatx Cremades Calvo Sotelo per ampliar el termini de lliurament dels treballs que fa per encàrrec del mateix episcopat. Els bisbes tenen molt clar, com ja ha mostrat aquest cap de setmana el cardenal Joan Josep Omella, que una cosa és la lluita contra els abusos amb el treball rigorós del Defensor del Poble a partir del testimoni d'uns quants centenars de víctimes i una altra les extrapolacions i les projeccions interessades o com a mínim sense rigor. L'Església, en qualsevol cas, reitera que un únic cas ja justificaria tot el treball que s'està fent de prevenció i des de les oficines diocesanes, entre altres recursos. El que cal també és que aquesta prevenció i aquesta purificació la faci el conjunt de la societat espanyola. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest dilluns 30 d'octubre, memòria de Sant Marcel del Lleó. Donem també un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
Podemos preveu fer una consulta a les seves bases per preguntar sobre el seu eventual suport a la investidura de Pedro Sánchez. Tal com ha destacat aquest dilluns la portaveu de la formació Isa Serra, els inscrits del partit han de poder pronunciar-se sobre totes les decisions importants de Podem. D'altra banda, ha dit que no preguntaran pel pacte tancat entre els socialistes i Sumar, ja que, segons ha ressaltat, els de Ione Belarra no han format part de l'acord rubricat la setmana passada entre Yolanda Díaz i el mateix Sánchez al Museu Reina Sofia de la capital espanyola. Més temes. Catalunya va reduir el dèficit a l'agost fins als 303 milions d'euros en comparació als 1.025 milions d'euros de l'agost de l'any passat, segons el Ministeri d'Hisenda. Concretament, si fa un any representava el 0,40% del PIB, ara és el 0,11%. En total, les comunitats van registrar un superàvit a finals d'agost de 496 milions, el 0,3% del PIB, que contrasta amb el dèficit del 0,33% del mateix període de l'any passat, és a dir, va suposar una millora de 0,36 punts percentuals. I el tram entre Terrassa, Estació del Nord i Sant Miquel de Gunteres de la línia R4 de Rodalies de Renfe es troba interromput des de poc abans de les 4 de la tarda d'aquest dilluns a causa d'un atropellament, segons ha informat Renfe. Protecció Civil afegeix que el succés ha tingut lloc a la sortida de l'estació Terrassa Nord i que cal transbordar els passatgers del tren afectat a un altre comboi.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que el president de la Conferència Espanyola de Religiosos, el dominic Jesús Díaz, ha dit que hi ha una extrapolació interessada en l'enquesta que acompanya l'informe del Defensor del Poble i s'ha alineat així amb el cardenal Omella en una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel. I la Basílica de Sant Feliu de Girona es va omplir aquest diumenge, com cada 29 d'octubre, per celebrar la missa de Sant Narcís, patró de la ciutat i de tota la diòcesi. I el Papa va recordar aquest diumenge que la reforma més gran en l'Església és adorar Déu i estimar els germans amb el seu mateix amor, per sobre de qualsevol idea bonica. Ho va expressar així en la missa conclusiva d'aquesta assemblea del sínode. Després del bloc informatiu entrevistarem el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, que acaba de participar en l'Assemblea General del Sínode com a president de la Subcomissió de Relacions Interconfessionals i Diàleg Interreligiós de l'Episcopat Espanyol. I els últims minuts per a la veu de Càritas, amb actualitat i agenda. Avui parlarem amb Flavio Comín, degà de l'Escola de Negocis IQS i principal organitzador d'un congrés que es fa aquest dilluns i aquest dimarts sobre aporofòbia, sobre rebuts als pobres. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu informativa, de la Mercè Mondelo al capdavant de les xarxes socials i avui també amb la Montserrat Creus coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
La vida de l'Església amb la seva acció social explicada sense distància.
La Conferència Episcopal Espanyola celebra aquest dilluns a la tarda una assemblea plenària extraordinària on tots els bisbes han estat cridats a participar de manera online o presencial. Aquesta assemblea, centrada en la qüestió dels abusos sexuals comesos per menors en el si de l'Església, comesos per membres de l'Església sobre menors, tracta l'estudi i la valoració de l'informe presentat pel Defensor del Poble aquest divendres al Congrés dels Diputats i l'estudi de la sol·licitud del despatx Cremades Calvo Sotelo per ampliar el termini del lliurament dels treballs que fa per encàrrec del mateix episcopat. En acabar els treballs de l'Assemblea, la conferència n'informarà als periodistes aquest dimarts en una roda de premsa a les 9 del matí.
El cardenal Joan Josep Omella ha reiterat aquest cap de setmana la petició de perdó de l'Església a les víctimes d'abusos i ha lamentat que alguns mitjans l'hagin extrapolat intencionadament les dades de l'informe del Defensor del Poble. Recordem que Ángel Gabilondo presentava divendres l'informe sobre abusos sexuals en l'àmbit de l'Església Catòlica i el paper dels poders públics que li van carregar al Congrés dels Diputats. L'endemà, l'arcabisbe de Barcelona escrivia, a través de la xarxa social X, per defensar l'informe i criticar els mitjans de comunicació que, segons ha dit, han extrapolat les dades intencionadament.
A través de les piulades publicades aquest dissabte principalment, el també president de la Conferència Episcopal ha denunciat que les xifres extrapolades per alguns mitjans són mentides i tenen la intenció d'enganyar. El cardenal no ha dubtat, això sí, a defensar l'informe del Defensor del Poble on hi consten les dades aportades per l'Església d'aproximadament 1.125 casos, segons aclaria. Omella també va aprofitar una vegada més per demanar perdó a les víctimes d'abusos en l'àmbit de l'Església i recordar que es continuarà treballant per acabar amb aquesta terrible xacra en l'Església i en tota la societat. Finalment va voler agrair la tasca dels sacerdots, als quals va dedicar paraules d'agraïment per la seva entrega i dedicació, especialment en aquests moments en què reben moltes crítiques i difamacions per part de l'opinió pública. I per la seva banda, el president de la Conferència Espanyola de Religiosos, Jesús Díaz, ha coincidit aquest matí amb el cardenal Omella sobre l'extrapolació interessada, segons ha dit, feta per alguns mitjans en l'enquesta inclosa en l'informe. El dominic Jesús Díaz, en una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel, ha dit que l'enquesta ha de ser matisada. El responsable de la CONFER ha afegit que s'ha fet d'una manera excessivament gratuïta i, segons ha conclòs, sembla difícil d'assumir.
Extrapolación, cierta, a mí así de entrada no me convence en absoluto. Entonces no nos convence a los religiosos en absoluto. Entonces, bueno, pero vamos a estudiarlo, ¿no? Es decir, vamos a estudiarlo con personas expertas que nos ayuden a valorar la veracidad o no, o hasta dónde llega pues esa extrapolación, ¿no?
Jesús Díaz, però, ha dit que l'informe ajuda els religiosos a afrontar una realitat que s'ha produït i ha posat l'Església a disposició de les víctimes.
Yo sí puedo decir que hay una voluntad expresa de la Iglesia española por abordar esta realidad, por prevenirla de cara al futuro, por escuchar a las víctimas, por hacerles la justicia que reclaman, que requieren y que les pertenece, ¿no? Y evitar pues que en el futuro estas cuestiones pues se vuelvan a reproducir, ¿no?
El president de la CONFER ha dit que la dels abusos és una realitat present al conjunt de la societat i de l'Església i que no es pot negar, sinó que cal acceptar-la i rebre les víctimes que han patit i que continuen patint. Si cal, encara que això sigui reparable, amb les compensacions justes que es determinin. També ha manifestat que l'informe no és el punt final i que cal prendre'l com a base per anar complementant-lo i seguir millorant i aprenent.
Sense distància. Actualitat compartida i propera.
Canviem de tema. La Basílica de Sant Feliu de Girona s'ha omplert aquest diumenge, com cada 29 d'octubre, per celebrar la missa de Sant Narcís, patró de la ciutat i de la diòcesi. A l'espera que els propers dies es conegui qui serà el nou bisbe de Girona, ha presidit la segona eucaristia de festes i fires sense bisbe l'administrador diocesà Lluís Sunyer. En la seva salutació inicial, Sunyer ja ha fet referència a la identitat que hauria de tenir el nou bisbe, que es coneixerà els propers dies. L'administrador ha invitat els creients a obrir els cors per acollir-lo de la millor manera possible.
Lluís Sunyer ha comentat que la festivitat ha estat marcada també per la tristesa a causa dels conflictes que s'imposen en el nostre món, especialment els abusos que afecten l'Església i que són inacceptables, com ha dit. Per aquest motiu ha començat l'Eucaristia demanant perdó una vegada més i reconeixent que l'Església ha de saber estar sempre al costat dels més vulnerables, dels més necessitats. Durant l'homilia, a més, ha presentat el màrtir Sant Narcís com un testimoni de Crist, que era un home auster, senzill, obert a les necessitats dels més marginats de Girona, un bisbe com molts altres bisbes, com el que espera la diòcesi, que de ben segur ajudarà a viure el present amb coratge i el futur amb esperança.
Entre les personalitats que han participat en aquest ofici destaquen la presidenta del Parlament, Anna R., El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, que va ser també alcalde de Girona, i altres representants del consistori i de la Generalitat, com també de la societat civil, dels cossos de seguretat i d'emergència, entre d'altres. D'altra banda, el papa va recordar aquest diumenge que la reforma més gran en l'Església és adorar Déu i estimar els germans amb el seu mateix amor, per sobre de qualsevol idea bonica. Així ho va expressar durant la missa amb què es va tancar oficialment la primera part de la 16a Assemblea General del Sínode, dedicada a caminar junts a la sinodalitat. En aquest sentit, el pontífex va subratllar que l'Església ha de ser adoradora del servei, especialment acompanyant els fràgils, els febles i els descartats, tal com es recull de manera destacada en el document final del sínode, publicat dissabte a la nit. Avui no veiem el fruit complet d'aquest procés, però el Senyor ens guiarà per ser una Església més sinodal i més missionera. El Sant Pare, a més, va mostrar la seva preocupació precisament pels qui ho passen pitjor en un context mundial de guerres i fluxos migratoris. Precisament el Vaticà feia públic dissabte a la nit el document de síntesi de la primera sessió del sínode, un escrit de 42 pàgines que reflecteix les conclusions dels treballs fets des del 4 d'octubre. El document es divideix en tres parts, una primera sobre el rostre de l'Església sinodal, una segona sobre la necessitat que tots els cristians siguin deixebles missioners i la tercera sobre teixir vincles i construir comunitat. També hi ha un apartat final titulat Per continuar el camí. Cadascun d'aquests temes es divideix alhora en diferents apartats en els quals s'assenyalen els punts de coincidència així com les qüestions per afrontar i les propostes.
El text inclou 20 temes des de la dignitat de la dona fins al bisbe de Roma al Col·legi Episcopal. Alguns altres apartats, com ara el final de la vida, el gènere, la identitat sexual o el diaconat femení, no presenten cap conclusió en el document, que simplement demana que se segueixin estudiant. Han estat 344 membres del sínode, incloent-hi el Sant Pare, els qui van votar de forma electrònica cadascun dels paràgrafs del document. La votació va ser secreta i cadascun dels paràgrafs que formen la síntesi ha requerit l'aprovació de 2/3 de la mesa per poder ser incloses al document final. En total, s'han discutit 1.251 esmenes. Un paràgraf en què es descriuen les incerteses al voltant de la teologia del Ministeri Diaconal, en què es demana una reflexió més gran sobre l'accés de les dones al diaconat, ha rebut el nombre més gran de vots negatius.
A la votació s'han aprovat més de 80 propostes, entre elles establir un nou ministeri baptismal d'escolta i acompanyament, iniciar processos de discerniment sobre la descentralització de l'Església i enfortir el Consell de Cardenals per convertir-lo en un Consell Sinodal al servei del Ministeri Patrimonial.
Sense distància, l'espai de Ràdio Estel on pots viure allò que passa des de ben a prop.
I el papa ha rebut aquest dilluns un grup de dones sortides de la màfia acompanyades per Luigi Ciotti. Francesc ha animat el prevere que ajuda aquestes dones a seguir endavant mentre es mantenen totes les formes al costat de Jesús en els moments de por i de desconcert, totes fermes. Són dones que han decidit canviar de vida i sortir d'aquells contextos contaminats per la criminalitat mafiosa en què van néixer i van créixer, aquelles que Luigi Ciotti ha acompanyat aquest dilluns al matí en aquesta audiència amb el pontífex.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. I la tardor no seria el mateix sense els seus panellets. Tasta'ls!
Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.
El resum informatiu de cada dia, sense distància.
La 16a Assemblea General Ordinària del Sínode ja ha viscut la seva primera part amb el document de síntesi publicat aquest cap de setmana. I també amb el ressò de la Carta al Poble de Déu elaborada i aprovada aquesta mateixa setmana passada pels 365 pares i mares sinodals, l'Església continua fent camí. I avui és un moment de balanç. Després de més de 3 setmanes, gairebé un mes, de treballs, de congregacions generals, de cercles menors, de reflexions del Papa Francesc i, en definitiva, d'aquesta sinodalitat que tots volem per a l'Església, aquest caminar junts. Avui parlem amb el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, que també ha participat com a pare sinodal en la seva qualitat de president de la Subcomissió Episcopal de Diàleg Interreligiós i Ecumenisme de l'Episcopat Espanyol. Un plaer saludar-lo, monsenyor Francesc Conesa. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. La pregunta primera que li vull fer és molt àmplia, però potser em podrà dir alguna cosa. Quin balanç fa d'aquest sínode, d'aquesta assemblea?
Bueno, jo crec que encara que ha estat un mes molt intens, de molt treball, també d'estones llargues de pregària que hem viscut, ha valgut la pena. Ha valgut la pena no només per el resultat, sinó per el que significa voler posar en marxa una església en un tarannà més sinodal.
Uh-huh. Una església que sigui més participativa. Perdoni, digui.
Uh-huh. Sí, això. Uh-huh. És a dir, després de tot el mes de reflexions, al final és que jo em quedo sobretot en mantindre una actitud, en promoure en les nostres esglésies una actitud. Al final, el tema de la sinodalitat no és més que una profundització de lo que ja va dir el Concili Vaticà II quan parlava de la comunió i del poble de Déu. Són els dos primers capítols de Lumen Gentium. La sinodalitat és posar en pràctica el que està dit ja en el Concili. És una profundització en un tema que ja el teníem ahir. És intentar que això, que diu de que tots formen el poble de Déu, de que tots els batejats formen el poble de Déu, sigui una realitat. Uh-huh. I que, per tant, en la vida i la missió de l'Església hi hagi una participació de tot el poble de Déu, uh-huh, tant de la jerarquia, que té una funció, com de els diferents carismes i vocacions que hi ha a l'Església.
Uh-huh. I tant, recordem que d'aquí a un any, poc menys d'un any, començarà la segona part, la segona Assemblea General, i ja es donarà pas amb un altre document de síntesi, el període en què el Papa elaborarà, això ja serà, calculem, cap al 2025, el que es diu l'exhortació postsinodal. Cap allà avancem, no?
Sí, cap allà avancem. Ara queda un treball que farem en les diòcesis, farem també a nivell nacional, farem les nostres aportacions a partir del document de síntesi dels nostres treballs, perquè sempre aquest sínode ha buscat aquest feedback, aquesta interacció, sí, entre els documents i després la recepció que fa el poble de Déu. I, efectivament, en el mes d'octubre l'any que ve serà el moment final de tot aquest procés, el moment final d'aquesta fase, perquè després, segons la Constitució sobre els sínodes, ve la fase d'implementació, és a dir, d'anar posant en pràctica el que s'ha acordat. Però, bueno, és posar en fi aquesta fase.
Aquesta fase, sí. Recordem que el Papa, clar, farà una feina important, en tindrà molta, perquè el fet que sínode sigui participatiu...
El Papa pot fer dues coses. Una, demanar un document al sínode i aprovar el document. I ja no cal que faci una exhortació. O demanar unes proposicions al sínode i ell fer una exhortació. No té per què fer una exhortació apostòlica.
D'acord, queda aclarit, molt interessant el que ens diu avui el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, un dels 365 pares i mares sinodals. Per cert, a partir d'aquest document de síntesi i uns dies abans amb la carta al poble de Déu, recordem que s'ha partit de l'Instrumentum Laboris, i aquí han sortit molts temes. De vegades hi ha aquest petit reduccionisme, que si el sacerdoci femení o el diaconat femení, millor dit, que si l'acollida als LGTBI, que també hi són presents. Sí. Què destacaria dels grans temes?
Sí, mira, el gran tema és la sinodalitat, això ho tenim clar. I és la sinodalitat relacionada amb la missió, és a dir, créixer en comunió i en viure aquesta comunió per la missió que tenim, que és anunciar l'Evangeli. Clar, la comunió, què significa? Pues una de les coses que hem dit és escolta, és acollida. Clar, això significa escoltar a totes les persones.
Sí.
Acollir també a totes les persones. Això que diu el Papa de todos.
Ben famosa aquella frase, sí.
La frase aquella que s'ha repetit aquí també.
Sí.
En el sinodé. És acollir, és escoltar. Això és... això. I donar participació, donar veu a les dones, etc. Clar, tots aquests temes també han sortit, però no són el centre de la discussió. El centre és ser més sinodals en les nostres actituds, reforçar totes les institucions sinodals que tenim a qualsevol nivell, en la vida de l'Església. I, sobretot, hem parlat molt d'una espiritualitat de comunió. El papa, Joan Pau II, ja parlava d'aquesta espiritualitat de comunió, fer de l'Església una casa de la comunió, no? És això, És viure una forta espiritualitat de comunió, de no un cristianisme individualista que està pensant uno només en si mateix i en la seva salvació, sinó un cristianisme comunitari, en l'altre. I viure aquestes actituds de comunió, en aquesta espiritualitat forta que pugui donar pas a una corresponsabilitat, que és una altra de les paraules que han aparegut molt.
Molt bé, molt important.
El tema de la corresponsabilitat dels preveres, els laics, els religiosos, en la vida i en la missió de l'Església.
El sínode de la sinodalitat ha viscut, doncs, això, gairebé un mes de treball a l'aula Pau VI del Vaticà, en plenari, amb cercles menors, sobre molts temes, com dèiem. Hi ha hagut alguns moments, evidentment, de divisió, en el bon sentit, o de desencontre, de discrepància i de tensió, no sé què diria.
Primer, hem treballat molt els cercles menors. Jo he estat en 4 diferents. Com era per llengua, pues, claro, la majoria eren d'Hispanoamèrica, de Brasil, nosaltres, algun espanyol...
Sí.
Bé, en aquests grups jo no he viscut cap tensió. Cap.
Molt bé.
A vegades, en veus que es sentien, perquè hi havia un moment d'intervencions lliures, alguna veu pues deia alguna cosa discrepant. Però, bueno, qualsevol persona té dret a dir el que pensa. Jo crec que s'ha actuat una cosa molt bonica d'aquest sínode, és la llibertat en què tot el món ha parlat. En una llibertat absoluta. S'ha dit el que cada un pensava. I, bueno, està bé escoltar. Després, tenim que discernir entre tots. I tu pots escoltar a un que digui qualsevol cosa, i després el discerniment comú és el que també arriba a una síntesi o unes conclusions per al bé de la nostra Església, perquè el que estem pensant no és una altra cosa.
Sí. Bé, finalment, un parell de qüestions molt breus, tot agraint al bisbe Francesc Conesa que ens hagi atès. Podríem estar parlant hores, tindrem ocasió de tornar-ne a parlar d'aquest sínode, però li volia preguntar d'una banda per la metodologia, que sempre costa explicar-la a la societat, no? Aquesta metodologia de parlar, d'intentar buscar el consens i de pregar, també, de silenci, oi?
Sí. Mira, ha sigut molt important aquesta metodologia. L'hem valorat molt. Es diu la conversació en l'esperit.
Sí.
I què significa això? Significa que quan ens posem a treballar un tema, primer que fem és pregar, invocar l'Espírit Sant i pregar. Després, som grups de 11, 10 o 11, màxim 11. Després, cada un del grup té 4 minuts per dir el que pensa d'aquest tema. Per exemple, jo estava en un tema de diàleg ecumènic, he estat en un tema de relació del ministeri ordenat en el laïcat, en els ministeris bautismals, en un tema també d'organització de l'Església, de les estructures que hi ha de reunió d'esglésies, com la Conferència Episcopal o un arquebisbat. Bueno, entonces, sobre aquest tema tu tens 4 minuts per a parlar. Per a parlar uno darrere l'altre. I es deixen moments de silenci enmig. Perquè no és discutir, sinó que és escoltar-nos de veritat. I té que haver moments de silenci. Quan acaba la primera ronda, es deixa també un moment de silenci i una segona, en la que tu dius les ressonàncies, és a dir, en què coses han ressonat més fort de lo que han dit els altres, no de lo que has dit tu. I per ressaltar lo que han dit els altres.
Molt bé.
Es deixa un altre moment de silenci. I ve un tercer moment, que és pensar el que és el més difícil. Ja? No pensar en mi, sinó en el nosaltres. No en el jo, sinó en nosaltres. I ara, pensant en nosaltres, arribar a una síntesi, a un consens de les coses que s'han dit. Com veus, no és un parlament.
Certament.
No és un debat. No, és una altra cosa. És pregària, és reflexió, és valorar el que diu l'altre, i és també, i entre tots. I després era relativament fàcil arribar a un consell. Jo he estat 3 vegades que digo el relator, el que fa el resum, fa la síntesi i la esposa després en el
congregació
general. Per 3 vegades m'ha tocat a mi fer-ho.
Molt bé, àrbitre del consens.
Era elegit per els altres, per els altres del grup.
Sí, sí.
Ha sigut fàcil. Era fàcil, al final arribar a les coses en què estàvem d'acord tots i que volíem expressar a l'assemblea.
Doncs molt bé.
Bueno, aquest era el sistema.
Sí, sí.
Però ja veus que sempre estava la paraula de Déu, la pregària, l'escoltar-nos molt.
Important.
Ens ha agradat. I pensem que això ha sigut un encert gran, per gran, part dels que han organitzat el sínode.
Molt bé, en parlarem més, sens dubte. Recordem ja per acabar que aquest sínode ha estat molt marcat per l'actualitat. Sempre el sínode està encarnat en un moment concret, no? La guerra d'Israel i Hamas a Palestina, terrible això.
Sí.
Aquesta jornada de pregària per la pau de divendres passat. Tot plegat, no és que es barregi, és que conviu, no?
És que, sí. Mira, una de les coses del sínode és que hem escoltat també als germans que estan patint. Perquè, clar, ells tenien que dir, tenien que parlar no només de Palestina, del Líban, però pensa en Sudan del Sur, Myanmar, tants cristians que estan patint en el món. I els seus bisbes, o a vegades un laic o un diaca, pues han parlat i ens han contat les situacions que estan vivint. La guerra no... Bueno, també els ucraïnesos, no, clar.
Sí, sí.
Havia una dona extraordinària d'Ucraïna, una dona casada, una dona molt sensible. Estava el patriarca d'ells, havia un altre bisbe també, havia 2 bisbes d'allà, també ens han parlat. Clar.
Sí, sí, escoltar el que pateix.
Molt difícil.
I tant, i tant. Sens dubte.
I sí, hem viscut també aquest ambient. Això està en la carta del poble de Déu, per això es diu també que, bueno, enmig d'aquest món que està envoltat de guerres, de lluites, nosaltres hem estat, volem ser un testimoni de comunió, de lo contrari.
Exacte.
Inclús ser un testimoni de cara al món, de dir, no hi ha per què actuar d'aquesta manera. Podem actuar en comunió uns en els altres, en fraternitat, etc.
Sí. Ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies al bisbe Francesc Conesa de Solsona.
Molt bé.
Ara ve la realitat ja de tornar a la seva diòcesi i tornar al dia a dia, que vagi
sí,
molt bé també.
Ara comença
la normalitat.
Sí. Bueno,
molt bé.
Ja tenien ganes, també.
També és normal.
De tornar després de tot el mes.
I tant.
Ja convenia.
Una abraçada molt gran i fins una propera ocasió. Adéu-siau.
Bueno, gràcies. Adéu.
Radio Estel.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Com anunciar l'Evangeli en el segle XXI? Els dies 17 i 18 de novembre a la Salle Bonanova de Barcelona, Congrés Inspira per a parròquies en sortida. Com pot una parròquia respondre millor a la crida del Papa Francesc a la missió? Què poden fer les futures comunitats pastorals per seguir comunicant avui l'alegria de l'Evangeli? 17 i 18 de novembre, Congrés Inspira. Informació i inscripcions a congresinspira.com. Organitza l'Arcabisbat de Barcelona amb el suport de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
La veu de Càritas.
És el moment de parlar de caritat i de servei als més necessitats amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. Va tenir lloc el 25 d'octubre passat la 5a Escola de Formació de Càritas Catalunya al Seminari de Vic. 150 professionals, entre voluntaris i contractats, van participar activament en la jornada formativa anual que plega les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, organitzada enguany per Càritas Vic i coordinada per la Comissió de Voluntariat i Formació de Càritas Catalunya. L'objectiu és promoure una formació continuada de les persones que formen part dels equips de les Càritas catalanes en relació amb diferents temes d'actualitat, com ara la intel·ligència artificial, la dimensió comunitària de l'acció social de Càritas, les novetats del reglament d'estrangeria, les bones pràctiques en l'acollida i l'acompanyament a les persones necessitades, l'art d'acompanyar i acompanyar-nos, o la gestió de conflictes i la comunicació assertiva. Va tenir lloc, d'altra banda, els dies 21 i 22 d'octubre, una trobada dels membres de les Càritas Joves de Càritas Diocesana de Girona, Càritas Barcelona, Càritas Sant Feliu de Llobregat, Càritas Lleida i Càritas Vic, a Girona, per treballar en un projecte conjunt de sensibilització sobre el sensellarisme. La jornada va comptar amb una formació sobre sensellarisme a càrrec de Carles Fàbrega, director de la SOPA Girona, espais de treball i reflexió per encarar el nou projecte i una visita a la catedral gironina. Un centenar de persones convocades per Arrel Sant Ignasi es van manifestar el dijous passat, dia 26, a la plaça de la Paeria, per denunciar la situació de les persones que viuen al carrer. Aquesta protesta a Lleida es va fer també en més de 50 ciutats espanyoles, i a la capital del Segrià s'hi van sumar Càritas Diocesana de Lleida, la Fundació Jericó, la Fundació Entre Tots i Per al Bé de Tothom, Llars del Seminari, Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Joves d'Instituts i Ciutadans pel seu propi compte. La concentració va consistir en un flash mob que va representar la creació de xarxes sobre la gent, entre la gent, per obrir-les al sensellarisme. El lema és «Comparteix la teva xarxa, que ningú no es quedi fora de cobertura». Dia central, el de la campanya del sensellar, aquest dissabte passat, dia 28. I el Centre d'Acollida Abraham per a Persones Sense Llar de Càritas Interparroquial de Vilafranca celebra aquest 2023 30 anys, coincidint la setmana passada amb el Dia de les Persones Sense Llar. Divendres 27 d'octubre es va fer al claustre de la Capella de Sant Francesc una taula rodona per sensibilitzar i fer visible la realitat de les persones sense llar. La va moderar Francesc Romeu, sacerdot i periodista, i van participar Joan Arenas, autor de 13 històries sense sostre, Salvador Tous, coordinador de Càritas Vilafranca, José Manuel Robles, de Persones sense llar, i Raquel Avilés, treballadora social de Càritas. Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, IQS URL, organitza el primer congrés internacional sobre aporofòbia, és a dir, el rebuig als qui necessiten o són pobres. L'esdeveniment se celebra concretament aquest dilluns i aquest dimarts i compta amb la ponència magistral de la coneguda filòsofa i catedràtica Adela Cortina, creadora del terme que dona nom al rebuig cap al pobre, com dèiem. Aquesta conferència ofereix un ampli programa de sessions paral·leles, 9 en total, i de 6 workshops, amb l'objectiu de reflexionar sobre la porofòbia en el món real i trobar solucions per combatre-la. Tenim amb nosaltres, per parlar-ne, Flavio Comín, degà d'IQS School of Management i principal organitzador d'aquest congrés. Senyor Flavio Comín, bona tarda. Hola.
Bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Bé, és una realitat que comporta rebuig, la porofòbia. Com la definiria i, sobretot, com es vol enfocar aquest tema en aquest congrés?
Bona, primer, perdó que no puc encara parlar català.
No pateixi, no pateixi.
Estic estudiant.
Molt bé.
A l'elemental 3. Però entonces explico algunas cosas en castellano.
Cap problema.
Yo creo que la idea principal es que las personas pobres son rechazadas porque pertenecen a un grupo que nosotros denominamos de pobres. Son personas que muchas veces, dentro de una visión contractualista, nos espera que las personas tengan algo a regresar a sociedad. Entonces, lo que la profesora Cortina pone es que vivimos en sociedades en que esperamos relaciones de reciprocidad, y cuando esas relaciones de reciprocidad no son concretadas o tenemos imágenes de los pobres que son imágenes de rechazo, se pasa el rechazo real en situaciones concretas, o sea que no tratamos los individuos como individuos, pero clasificamos los individuos y rechazamos a ellos por ser pobres. Claro, hay una cuestión muy importante de interseccionalidad, porque muchas veces se acumulan razones de discriminación. La porofobia es un tipo de discriminación.
Sí, sí, sens dubte. Bé, i només cal mirar algunes dades. A Espanya, 12.300.000 pobres o persones en situació de pobresa i exclusió, més d'un milió d'ells a Catalunya, segons dades de l'informe anual l'estat de la pobresa a les comunitats autònomes. Bé, i quina resposta podem donar des d'un sentit d'humanitat i de fraternitat, de solidaritat i d'amor, en definitiva, en contra d'aquest rebuig a la persona pobra?
Un aspecte que és molt important en toda esta discusión de aporofobia es que no lleva algunas conclusiones que son de alguna manera obvias. ¿Por qué no nos importamos? ¿Por qué que en algunas sociedades la existencia de la pobreza es un hecho, es reconocido, y en otras sociedades esto es invisible? Entonces es un punto muy importante, no solo de que tenemos una palabra para esto, un aspecto que la profesora Adela ha remarcado mucho, porque se trata de un reconocimiento de algo que muchas veces es invisible, pero reconocer también que la pobreza no es solo un problema de las personas pobres, la pobreza también es un problema de las personas que no son pobres, y que de alguna manera naturalizan el fenómeno de la pobreza, invisibilizan el fenómeno de la pobreza, y que no son capaces de importarse. Entonces, claro, como la profesora Adela menciona, es una cuestión relacionada a educación. Pero claro, es una educación no solo de niños que están y de jóvenes que están en la escuela, es una educación ciudadana, es una educación que el hecho de que estamos hablando ahora tal vez sea importante para que algunas personas escuchen y que de alguna manera tengan idea de que los niveles de pobreza que tenemos es porque las sociedades permiten. Ahora, ¿cómo hacer para combater esto a más de la cuestión educacional, hay que reconocer que hay niveles distintos de aporofobia. Hay un nivel ético, individual, al mismo tiempo que hay un nivel institucional. Porque tenemos hoy bancos en Barcelona que no permiten personas que duerman en estos bancos. Porque tenemos algunos edificios que se hace una arquitectura hostil para que la gente pobre no esté. Porque mismo en la asistencia muchas veces se hace difícil, poco flexible para las personas, porque muchas veces en el servicio público, sea la educación o la salud, las personas no son todas tratadas de la misma manera, independiente de sus ingresos. O sea, está a mano de todos, está a mano de los profesores, está a mano de los médicos, está a mano de los funcionarios, está a mano de todos que trabajan, no solo con las personas pobres, pero que a través de sus impuestos tenga idea que esos impuestos sirven también para ayudar a los que más necesitan. Creo que es una cuestión que no pasa solo, como diría la profesora Adela, no pasa solo por nuestra cabeza, no, o sea, pasa por nuestro corazón también, es decir, sentir la necesidad que las personas tienen. Pero muchas veces, cuando hablamos de los pobres, hablamos de números. Hablamos que la pobreza en Barcelona, después de la pandemia, ha subido de un 20% para un 30%. Pero hablamos de números, no hablamos de individuos que sufren, que tienen dificultad y que muchas veces naturalizamos.
Doncs avui hem parlat d'aquest congrés d'aporofòbia, un congrés que està desenvolupant-se, de fet, entre aquest dilluns i aquest dimarts, amb la ponència Marc d'Adela Cortina. I ja molt breument, senyor Flavio Comín, que és el degà de l'IQS School of Management, li volia demanar què es pretén, quin és l'objectiu del contingut d'aquest congrés. Vol marcar, doncs, una pauta moral també per la societat, podem dir?
Sí, el congreso, distinto de otros congresos, hará como su último acto mañana, y para lo cual todos están invitados, ¿eh? Porque es abierto de las 7 a las 8 de la tarde. El congreso hará un manifiesto. Y entonces todos que quieren verlo, que las agencias como Arrels, Asís, Cáritas, Peratarres y más, varios centros de la Universidad Ramon Llull, que quieren ver la propuesta que tenemos para la sociedad, es solo venir aquí, está abierto, y ahí vamos a hablar de algunas soluciones en este manifiesto. O sea, es una idea muy inclusiva de una conferencia que no es un congreso, que no es solo académico, pero es para toda la sociedad.
Doncs molt bé, moltíssimes gràcies, doctor Flavio Comín, degà de l'escola IQS, l'Escola de Negocis IQS de l'Institut Químic de Sarrià i principal organitzador d'aquest Congrés Internacional sobre Aporofòbia. Enhorabona per la iniciativa, i és aquest un aspecte que també ajuda a erradicar, en la lluita comuna per erradicar la pobresa, però no pas perquè hagin de rebutjar les persones, sinó la situació que pateixen. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Adeu.
I després del testimoni, algunes propostes d'agenda. Aquest dimarts 31 d'octubre tindrà lloc a Barcelona la segona jornada del primer Congrés Internacional sobre Aporofòbia, organitzat, com hem dit ara fa un moment, per IQS, URL, Càritas Diocesana de Barcelona, la Fundació Pere Tarrés, la Fundació Assís, la Fundació Arrels, ESADE, Universitat Ramon Llull i Blanquerna URL. D'altra banda, la Federació Catalana de Voluntariat Social organitza la formació Comunicar amb Inclusivitat i Perspectiva de Gènere. Aquest dimarts 31 serà a les 10 del matí fins a les 12 en format online a través de Zoom. Apropa Cultura, xarxa que treballa per garantir l'accés a la cultura dels col·lectius en situació de vulnerabilitat, organitza per aquest divendres, dia 3, en format presencial, el seu acte anual, des de les 11 i fins a 2:15 del migdia, al SAT Teatre al barri de Sant Andreu de Barcelona. I dissabte al Teatre Tarragona a les 7 de la tarda, concert solidari Gospel Will, organitzat per Mans Unides i Càritas Tarragona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona. I fins aquí la veu de Càritas d'aquest dilluns. Acabem
acabem ja el nostre Sense Distància. Gràcies, us deixem amb les vespres de Montserrat i si ens escolteu a la repetició de les 6 del matí amb el comentari de l'Evangeli del dia. Adéu-siau, que vagi bé.